Our whole universe was in a hot
Benny. Pues no responde. Me siento como una función tangente inversa que se aproxima a una asíntota.
Oye, Sheldon, da igual, estás contratado.
Estoy tan contento. En el mundo de los emoticonos sería una D mayúscula. Tengo que dejaros, es la hora en punto y Leonard me lleva a la tienda de cómics. Saludos, personas ordinarias del Ninguno es Perfecta.
Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana dividit fonamentalment en dues parts. La primera amb les estrenes, les notícies d'en Jacint Casademont i l'espai de crítiques, avui amb la Lego Pel·lícula 2 i The Prodigy. La segona, un especial Daredevil temporada 3. La Marta Sanz, la nostra productora, ens parlarà del nou càsting i rodatge i en Pau Garriga, amb ell farem la tertúlia sobre la temporada. Marta, benvinguda ja.
Què tal?
Molt bé.
No fas la l'editorial?
L'estic fent.
Ah, d'acord.
Mm-hmm. Després de la cancel·lació per part de Netflix, aquesta setmana hem sabut que Hulu, que recordem que Disney en serà accionista majoritària quan compri Fox, no descarta recuperar les seves sèries Marvel cancel·lades per Netflix. Si això li afegim que és la cadena en què volem incloure els productes adults de Marvel com Runaways o un seguit de sèries animades com Howard el Pato, ideal que aquesta fos la nova casa de Daredevil. Estarem atents. A part d'això, anunciar-vos que aquest dissabte, juntament amb els companys d'Oci Ficció, hem organitzat una trobada de fans de Star Trek que celebrarem el dissabte 16 de febrer al Centre Cívic Barri Vell de Girona. Trobareu tota la informació a la web ocificció.com/StarTrek. I, per altra banda, recordem que tenim un concurs, el concurs Orn, que el gentilesa d'en Quim Bou, el creador de l'Orn i l'Ornis, regalem el joc de rol de l'Orn. Per tant, teniu fins al 24 de febrer per participar en aquest concurs que el fem a través de Twitter. Ens heu de seguir, primer de tot, a Twitter. Un cop ens seguiu, amb el hashtag concurs Orn, ens heu de dir quin animal antropomòrfic seríeu vosaltres i per què. Ho envieu amb el hashtag concurs Orn i farem doncs el sorteig la setmana següent. Teniu fins al 24 de febrer per escriure'ns. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, jo mateix, l'Ignasi Arbat. I abans d'anar a matèria, recordar-vos la nostra pàgina web, que és ningunoesperfecte.cat, els nostres canals de podcast, que ens trobem tant a iVoox com a iTunes, ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte, i a les xarxes socials ens trobareu a facebook.com/ningunoesperfecte i a Twitter som @ningunoes. I ara sí, anem directes al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
¿Te preocupa? ¿Que no sea completamente humana?
Eres el ser más humano que he conocido jamás.
¿No te dije que volvieras antes de que anocheciera?
No me había fijado en la hora.
Alita, tienes que ser responsable. Eres alguien muy especial.
¡Chica!
No una simple adolescente.
¿Pero qué hace?
¿No te acuerdas?
¿A qué te refieres?
El doctor te encontró en el desguace. Debes de proceder de ahí arriba.
Solo soy una chica insignificante.
Eso es lo que quieren que pienses.
¡No!
I comencem per Alita, Àngel de Combate, adaptació del manga creat per Yukito Kishiro, publicat entre el 1991 i el 1995, que consta de 9 volums. Des dels anys 90, James Cameron volia adaptar-la al cinema. Fins i tot en va escriure un guió que va guardar en un calaix per treure'l quan la tecnologia fos prou avançada i li permetés portar a la pantalla allò que havia escrit. Mentre esperava el moment oportú, Cameron va fer Avatar i des de llavors només s'ha dedicat a planificar seqüeles que mai ha rodat, fins avui en dia. Com que Fox tenia clar que Cameron no rodaria res que no fos Avatar o algun documental esporàdic, va contactar amb ell per reviure el projecte d'Alita, del qual n'és productor, juntament amb el seu col·laborador habitual, John Landau, qui ha fet realment la feina. Aquest va triar a Robert Rodríguez per dirigir-la. Rodríguez és també un tipus curiós. És un apassionat de l'aplicació de la tecnologia en el cinema i fa anys que no surt del seu ranxo per rodar les seves pel·lícules. Rodríguez afirma que l'ha rodat de tal manera que el públic la percebi com una pel·lícula de James Cameron. El guió que s'ha rodat és el mateix que va escriure Cameron. Per primera vegada, un altre director que no sigui Cameron dirigirà un guió escrit per ell. Alita s'ha rodat en 3D, com no podia ser altra cosa relacionada amb Cameron. Els responsables dels efectes especials han estat Beta Digital, els mateixos responsables de la trilogia del Senyor dels Anells de Peter Jackson. Rodríguez ha rodat amb la mateixa tecnologia patentada per Cameron, amb la qual ha filmat diferents documentals. Els escenaris que veiem a la pel·lícula són pràcticament en la seva totalitat digitals. La mateixa protagonista, Alita, també és digital. L'actriu Rosa Salazar, a la qual hem vist a la saga El Corredor del Laberinto, s'ha posat un vestit de captura de moviment per interpretar a l'androide. Pel personatge s'ha respectat la mida dels ulls que va dibuixar Kishiro en el manga. Això a vegades pot una mica de xocar quan ho veus en pantalla, però no deixa de ser doncs, la translació d'aquells ulls grans, no?, que són tan característics en el manga. Alita és un cyberpunk ambientat en el segle XXVI. És una cíborg semi-humana que és rescatada de la brossa pel doctor Dyson Ido, que la regla i l'adopta com a la seva filla. Alita posseeix unes habilitats de combat impressionants, però no recorda res del seu passat. Ell emprendrà una aventura per obtenir respostes sobre el seu origen. Al mateix temps haurà d'enfrontar-se al malvat Vector i el seu exèrcit de cyborgs, que la vol atrapar pels seus propis fins personals. Completen el repartiment Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali i Ed Skrein.
Tío, largo. Lo estoy flipando. Es como si ya hubiese vivido este día.
¿Un déjà vu?
Sí.
Tu día ha vuelto a empezar al morir, ¿verdad?
Sí.
Creo que puedo echarte una mano. Yo me he muerto 11 veces. Yo tenía que revivir el mismo día una y otra vez. Hasta que alguien con una máscara de bebé me mataba la noche de mi cumpleaños. Resultó ser mi compañera de cuarto, Lori. Tiré a esa loca por la ventana y eso acabó con el bucle. Ahora estoy viviendo una versión mejorada de mi vida.
¿Estás bien?
No.
Ah, hola. Te doblé los pantalones anoche.
Venga ya.
Tío, ¿te la tiraste o...?
No me lo puedo creer. ¡Es lunes 18! ¡Otra vez!
Go, contra el calentamiento global.
Go, ¡el mismo día! Creí haber zanjado el bucle, pero ha vuelto.
Doncs en tenia moltes ganes d'aquesta pel·lícula. Arriba aquesta setmana Feliz Día de tu Muerte 2. Christopher Landon repeteix en la direcció d'aquesta seqüela de la pel·lícula que va ser tota una agradable sorpresa, ja que barrejava elements clàssics de l'slasher amb les referències meta de les pel·lícules de terror, de manera semblant a com ho feia Scream, passat pel filtre narratiu d'Atrapat en el temps, que la mateixa pel·lícula acabava reconeixent en el final. Va ser un èxit de taquilla important que només va costar 4,8 milions de dòlars i en va recaptar 125 a tot el món. Tot i que la història semblava tancada, el productor Jason Blum va trigar dies a donar llum verda a una seqüela. Repeteixen Jessica Roth i Israel Broussard com a protagonistes principals, ja que el seu carisma, naturalitat i química era part del secret que la pel·lícula funcionés tan bé. El concepte d'aquesta seqüela es basa en la recerca dels motius perquè la protagonista entrava en un bucle temporal i ampliar-lo amb l'existència d'un nou assassí que mati els amics de la protagonista i convertir aquesta en una antiheroïna que haurà de descobrir novament la identitat de l'assassí per lliurar-se definitivament del bucle temporal. Feliz Dia de tu Muerte 2 promet continuar parodiant i homenatjant el cinema de terror adolescent universitari.
Nunca he conocido a nadie con mayor talento para desenredar la política y hacer que cualquiera pueda entenderla.
Gary Hart
aporta ideas atrevidas e ingeniosas
a la política estadounidense.
Quiere compartir ese don que tiene con la gente.
Hart está impulsando reformas revolucionarias
en educación y política exterior.
Quiero que penséis en la oportunidad que tenemos aquí y ahora.
Con las ideas y visión para llevar a Estados Unidos al siglo XXI.
Y en el coste para este gran país, si la desaprovechamos.
Hoy estoy aquí para hablaros del futuro de América. Las ideas tienen poder. Las ideas son la clave de estas elecciones.
Según Gallup, Hart ganaría a Bush por 12.
¿Por 12?
Gary Hart es el hombre a batir.
Senador, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cree que tiene un matrimonio tradicional?
I això és El Candidato, darrera pel·lícula de Jason Reitman després de Tully i abans que comenci a rodar la tercera entrega dels Cazafantasmes. El Candidato és una crònica sobre la caiguda d'un prometedor polític. Basada en fets reals, ens relata la campanya presidencial del senador nord-americà Gary Hart l'any 1988, moment en què els mitjans de comunicació varen difondre una escandalosa aventura extramatrimonial. Està protagonitzada per Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons i Alfred Molina. Anem per la resta d'estrenes. Comencem per Cafarnaum, nominada als Oscars a la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa pel Líban. Segueix el dia a dia d'un nen de 12 anys trist i espavilat que malviu amb els seus pares i germanes en un barri pobre de Beirut. El nen denunciarà els seus pares davant d'un jutge per haver-li donat la vida. La directora Nadine Labaki fa un retrat dels indocumentats i denuncia els abusos que es produeixen al voltant de la seva situació. A l'Escola de la Vida, el realitzador francès Nicolas Vanier dirigeix a François Cluzet, inspirat en la seva joventut i rodada a Sologne, on va viure durant la seva infantesa. Ambientada als anys 30 per la seva estètica, el protagonista és un nen d'un orfenat que és acollit per una família que viu a la campanya. Allí farà amistat amb un caçador furtiu que li ensenyarà els secrets del bosc. Tanquem amb Bomb City. Basada en fets reals, ens narra un dels crims d'odi més cruents de la història dels Estats Units. Ambientada en el 1997 a Amarillo, Texas, els protagonistes són un grup d'apassionats de la música punk que es neguen a ajustar-se a la cultura conservadora que els envolta. La seva presència agita la intolerància de la comunitat i d'un grup d'esportistes d'institut coneguts com els White Haters. I tenim en Jacint a punt. Som-hi. I avui sí, ja tornen les notícies calentes amb en Jacint Casademont. Com estem, Jacint?
Doncs molt bé, aquí preparat i, clar, he acumulat una mà de notícies que vinc farcit de notícies.
Doncs va, anem per feina, vinga.
La primera de totes és Kingsman 3, que ja sabem que serà una preqüela. Doncs bé, Fox ha començat a desvetllar quins seran alguns dels sectors que tindrem a la pel·lícula. I, ui, que n'hi ha bastants. Ho intentaré fer ràpid. Aaron Taylor Johnson, Gemma Arterton, Stanley Tucci, Tom Hollander, Robert Aramayo, Desmond Hunsu, Rhys Ifans, Matthew Goody, Daniel Brühl, Ralph Fiennes i Harris Dickinson.
Amb accent Jacint, si algú ha entès, felicitats, eh?
Si vols et dic cadascú que ha fet i així la gent s'ubica, eh?
Perfecte, perfecte.
Recordem que és això una prequela, que és com es va fundar aquesta societat secreta, els Kingsman.
Molt bé.
Després tenim la mala notícia, tot i que també és bona notícia, o sigui, estic una mica ni que sí ni que no. Ja sabeu que sembla que sí, que Disney, després d'un any i mig donant-nos pel sac, finalment compra la Fox i que això comportarà coses que seran danys col·laterals. O sigui, Disney tindrà franquícies molt interessants, però alhora, què passa amb el capital humà? Doncs que es calcula que fotran al carrer 4.000 persones.
Déu-n'hi-do, eh?
Clar, perquè hi ha molts llocs de treball que repetirien, com per exemple tot el que sigui màrqueting. Disney ja té un grapat de gent dedicat a això i que els funciona molt bé. Clar, no doblaran la mateixa secció.
Això sempre que hi ha una absorció d'empreses, desgraciadament acaba passant.
I clar, una de les productores més grans de Hollywood que tingui que tancar o passar a ser absorbida i perdre tanta gent fa una mica de paneta. Esperem que Netflix recuperi aquesta gent i la contracti. Després una notícia que no s'havia confirmat fins ara, però que sospitàvem tots que estava a punt de passar, que és La Noche de Halloween, que sembla que tindrà una segona part, ja que aquesta ha tingut molt l'èxit. Blumhouse ha fet la barba d'or una altra vegada. Doncs bé, han fitxat el guionista Scott Timms perquè en faci el guió. Recordem per això que Jamie Lee Curtis va dir durant la promoció de la pel·lícula que si la seqüela no la feia David Gordon Green, ella no hi participaria. Doncs bé, surten veus que diuen que repetiran Jamie Lee Curtis, Judy Greer i Andy Matichak.
No, o sigui que no tinc cap dubte que repetiria.
Hombre. Ah, també li ha preguntat a John Carpenter i ella ha dit que, bueno, mentre pugui participar amb el seu fill tocant la banda sonora ja està més que content.
Mm-hmm. Genial.
Evidentment. I després una notícia que és doble, que hi ha bona notícia i mala notícia. Començo per la dolenta, almenys per mi. Sabeu que David Fincher estava preparant Guerra Mundial Z2 amb Brad Pitt, que semblava que tot anava bé. Doncs bé, finalment li han ficat llum vermell al projecte perquè diuen que sortia molt de pressupost del que tenien previst. Però això comporta una cosa, que els calés que anaven destinats a aquesta pel·lícula poden anar destinats a una altra pel·lícula. Doncs es veu que l'editor en cap de la revista digital Fandango, Eric Davis, ha tuitejat dient que aquest pressupost va directament cap a la seqüela de Mad Max.
Doncs jo crec que és una bona notícia, perquè a mi la primera no em va agradar i David Fincher la prefereixo fent altres coses, la veritat.
Sí, però em fa penet. És que David Fincher, pobret, té molts projectes i sempre li van tombant i acaba treballant només per Netflix. Jo tinc ganes que torni per la Puerta Grande.
Jo vull que faci la segona Mid Hunter, la vull veure, ja.
Després, Henry Cavill, el donàvem per mort, ja no seria més Superman. Doncs ha començat a publicar algunes fotos que sembla que s'està entrenant molt fort i al costat d'un bust d'ell mateix vestit de Superman. Clar, la gent ha començat a dir, a veure, si deixes el personatge perquè fas aquestes coses. Doncs bé, sembla que Henry Cavill ha anat a Warner i ha dit que estava disposat a fer una nova pel·lícula de Superman, però tenia unes exigències, com era més pressupost, ell participar a l'elecció del director, del guionista i, en general, ser una mica el productor de tota la pel·lícula. I es veu que Warner s'ho estaria més o menys pensant.
Doncs, bé, si ell continua, per mi bé, perquè és l'únic bo que té la franquícia que ha fet en Warner, que és el Henry Cavill. Per tant, si es conserva ell, em sembla bé.
Hi ha un altre tema. Com ja sabeu, Ben Affleck ha abandonat el personatge de Batman i a mi, bé, se m'ha proposat, però es veu que hi ha altres actors que també estan optant al paper. I el que sembla que té més números és Armie Hammer, que si recordem, George Miller ja va voler fer una pel·lícula de Justice League abans de tot aquest reinici de Warner, que Armie Hammer ja feia el paper de Batman.
I a més, sortia amb Henry Cavill amb aquella pel·lícula, recordes, del Guy Ritchie?
Ah, Uncle.
Ah, sí, Operació Uncle. Uncle.
Doncs bé, és un dels noms que sona, i després hi ha altres noms que ja sabem quins són, com Jake Gyllenhaal, que ha sonat mil vegades per fer de Batman, John Hamm, que ha sonat mil vegades per fer de Batman, i després Ben Burns, que no el conec, i Michael B. Jordan, que a mi em sap molt greu. M'agrada molt aquest actor, però seria forçar una mica el personatge, crec.
Falta Idris Elba, que està a totes les travesses.
Sí. Sí. O sigui, jo entenc que hi ha personatges que poden canviar de raça, però, hosti, Batman, que a sobre va vestit de negre, és que potser no veuríem res allà.
Jo t'he dit una cosa, Jacint, no tenen res clar, perquè entre, o sigui, Armie Hammer, que és un tio sí, jove, i
John Hamm?
És que quants anys, o sigui, que no pots fer la mateixa pel·lícula? No es pot fer, no és possible. Per tant, és que no hi ha guió, és que no hi ha una idea clara de què volen fer. És que no té cap sentit, això.
bueno, Warner DC, que bé, quan tenen un pelotazo el tenen, però no saben molt bé...
Però no tenien a Matt Reeves fent un guió que ja estava clar què volia fer? Jo em pensava que anaven per un Batman jove. Ara, com m'has tornat a dir John Hamm, dic, què està passant?
Però ja ho saps, això va així. Encara agafaran, jo que sé, Anthony Hopkins. El si és igual tot.
Clint Eastwood no està disponible encara.
Un Dark Knight amb Clint Eastwood, per favor.
Ara ja seria complicat, però bé.
I ja acabo amb l'última notícia, que seria Woody Allen demanda a Amazon per 68 milions de dòlars. Tranquils, no és que hagi fet un pedido i li hagi sortit malament, sinó que tenia un contracte amb aquesta productora, que també és una empresa de repartiment, ja ho sabem, que tenia que fer 5 pel·lícules amb Amazon i al final no hi ha hagut les 5 pel·lícules. És més, l'última pel·lícula la va rodar per estrenar-la el 2018 i encara no l'han estrenat. I clar, s'ha anat a queixar als tribunals i ells han argumentat que, degut a una cosa que va passar fa uns 25 anys amb ell i uns menors, pues que prefereixen no estrenar-la.
De totes maneres, et dic que recordem que Amazon va fer la sèrie aquella de Crisis in Six Senses, que precisament doncs, va ser l'inici del contracte de Woody Allen amb Amazon, i deu estar l'home pujant-se per les parets, perquè recordem que Woody Allen és de pel·lícula per any, clar, si ara Amazon el té aturat sense fer res, jo crec que deu estar com una moto.
Sí, sí, és que és això, porta no sé quants anys fent una pel·lícula per any, com trenques aquesta cosa que ja és religiosa de cop i volta? Però bé, és Amazon, el paquet arribarà tard.
Depèn, si ets Amazon Prime, no.
Molt bé, doncs bé, això sí. Són les notícies d'aquesta setmana.
Apa, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
Fins la setmana vinent. Adéu.
Han passat 5 anys des de la pel·lícula Lego, la primera part, i sembla mentida, però 5 anys, i sembla que va ser ahir, com passa el temps. En fi, que ens ha arribat aquesta segona entrega, però dius, en aquesta segona part, durant aquest temps, també han passat coses, és a dir, no és allò que haguem tingut una segona part només en 5 anys. Hi ha hagut un spin-off de Batman, si recordeu, hi ha hagut un spin-off de la Lego Ninja Go pel·lícula. Sí, han passat coses per aquí mig. Però jo crec que cap d'aquests spin-off, fins i tot potser el de Batman, que és bastant millor que el de Ninja Go, des del meu punt de vista, no acabava d'agafar aquella cosa de màgia que havia aconseguit la primera pel·lícula de Lego, no? I jo crec que amb aquesta segona part ens movem en una línia molt semblant al que era la primera pel·lícula. Des del meu punt de vista, recupera aquella màgia, o com a mínim aquell esperit de la primera, perquè aquesta segona part, no direm que enllaça, perquè de fet passa 5 anys després també del que vam veure a la primera pel·lícula, però sí que enllaça, potser no temporalment, però sí temàticament, allà on vam deixar els personatges. Recordem que la gran sorpresa que tenia la Lego la pel·lícula era que al final descobríem que ara vaig a fer un spoiler perquè no l'hagi vist, però vaja, ja ha passat temps, al final descobríem que tota la pel·lícula que havíem vist fins al moment era en realitat el joc simbòlic d'un nen, tota la pel·lícula, i això doncs també explicava moltes de les coses que allà hi acabaven passant, no? I al final doncs veiem que entrava el seu pare, que era el Will Ferrell, etc. En aquest cas, en el de la segona pel·lícula amplia una mica això. Primer, tenim el nen que ha crescut, és més gran, per tant podem veure i comparar com era el joc d'aquest nen que potser tenia 7 anys, 7, 8 anys, amb aquest altre nen que juga també en Legos, però que ja no té 7 o 8 anys, sinó que en té 12, 13, no? Ja el joc és diferent. De fet, quan comença la pel·lícula, aquell món de construcció, d'edificis, lluminós, que havíem vist a la primera part, ha passat per Mad Max, per entendre'n, no? Tenim aquí una estàtua de la llibertat caiguda, com si fos el planeta dels simis, no? Que és un de les clocades d'ullet que fa la pel·lícula, però vaja, els cotxes, tot és... com una textura de fotografia groguenca, no? Tot és com terra del desert, és un món bastant post-apocalíptic, no? Ha passat algun desastre, per això m'ha recordat una mica, passat pel filtre de Lego, un món semblant al de Mad Max, no? Per tant, això vindria a reflectir precisament la maduresa o el nen o la preferència d'un joc determinat quan tenia 8 anys a un altre tipus de joc quan en té 13, no? I aquí afegim un element nou, que és la germana que no havíem vist a la primera pel·lícula, perquè suposem que devia ser més petita i estava jugant amb altres coses que no eren Legos, s'incorpora a jugar amb Legos i ho fa amb el seu germà en aquella mega habitació plena de Legos que tots voldríem que veiem a la pel·lícula. I d'aquesta manera comencen a introduir-se un altre tipus de personatges de Lego, primer els duplos, perquè la nena, doncs, al ser petita, doncs, juga amb aquesta versió més infantil de Lego, però llavors comencen a incorporar-se altres tipus, no? Doncs aquests unicorns en colors i tota una sèrie d'altres personatges que ja anem veient que no es tracta tot d'una mateixa línia, sinó que n'hi han dues, no? No sé, què t'ha semblat a tu, Marta, aquesta explotació, diferenciació respecte a la primera part, introduint doncs, aquesta dinàmica entre nen i nena?
Home, jo crec que és necessari, no? I que molta gent té germà i germanes. I el joc, és això que es diu, és diferent, però l'ego aconsegueix que tant el germà com la germana puguin jugar amb les seves peces, però amb històries diverses, no? I que a vegades xoquen. Aquestes històries, mai millor dit.
Sí, perquè de fet aquí el que són les baralles entre germans queden reflectides a la narrativa,
en el que
no?
Passa,
a la història.
Sí, perquè clar, el món... sembla una mica Toy Story, no?
Sí, hi ha un punt, sí.
En aquest... Hi ha un punt de Toy Story en aquesta.
Sí,
però
no
per la part bona,
sí.
O sigui, agafa lo bo, no? Que és els... Bé, a mi m'ha recordat molt els ninos... com se'l... O sigui, es comporten com els de Toy Story. Estan morts però tenen vida. En algun moment, no?
Clar, aquesta... Això és una de les coses que la primera part no era, no? És a dir, les figuretes de Lego no tenien vida més enllà del joc del nen. En aquest cas, sembla que sí que tenen vida, no? Que les joguines de Lego també poden moure's quan
que...
els nens no els miren, no?
Hi ha algú... Exacte. I sí, els hi costa, però...
Sí, sí, no és tan fàcil com els de Toy Story.
Fa patir. Perquè també és molt, és veritat, i qui hagi jugat a Lego o qui jugui a Lego, que els ninots costen que s'aguantin drets. Perquè són petits i tenen poca estabilitat, eh? I a vegades, si no els tens encaixats en alguna peça d'aquelles, aquells blocs, doncs costa. És molt bo perquè realment són, representen característiques del mateix joc. I el que és història, veritat, joc, en aquesta pel·lícula potser sí que s'entrellaça més, queda més diluïda la línia entre... Fins i tot, en algun moment, no sé si te'n vas adonar, segur que sí, que surten, va de la història de l'ego, o sigui, els personatges de l'ego que viuen en el seu país amenaçat... per alguna raça alienígena, no? I veus com un esborrat, no? Com un borrany dels nens en algun moment, com si fos un somni.
Sí,
i tornes un altre cop a la història de l'ego, no?
Sí, però en aquest cas els personatges humans, el nen i nena i la mare, que ara sí que en parlarem també, els veiem...
La mare surt molt poc.
Sí, però els anem veient, sobretot els nens, al llarg de la pel·lícula, no? Aquí, com que hi ha l'efecte sorpresa de l'anterior, ja no cal que hi sigui, aquí pot desenvolupar, entre cometes, una mica més, no?, els personatges humans dels germans, en aquest cas. O tu ja ho estàs
crec...
veient des del seu prisma.
Sí, jo crec que
de bon principi.
El moment que tu veus el nen i la nena és quan hi ha hagut un conflicte entre ells. Hi ha hagut un moment de tensió. I allà és quan torna. Perquè, de fet, tota la pel·lícula és la tensió del joc divers o dels objectius diferents pels quals tu fas servir les teves peces de Lego. I llavors, la nena té la seva caixa, te'n vas adonar?
Sí.
O una o dues, una barbaritat. I el nen té una monstruositat de magatzem de Lego, perquè, clar, és més gran i se suposa que n'ha conservat més, no?, que al llarg dels anys... I juguen, sí que surt el sòtan, com sortia a la primera pel·lícula, però en aquesta ja veus una mica més les habitacions i una mica més la casa, no?
Sí, 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 i el jardí, si tu vols. I el personatge de la mare, que tu dius que surt poc...
Bueno,
sí.
És una còmica, no? És un...
Sí,
una
actriu, la Maya Rudolph.
La Maya Rudolph.
Com el Will Ferrell és el pare, doncs han aprofitat
que fan una parella que no surten junts mai, no, en pantalla.
No, 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 no.
És que no quallarien, jo no els veig, però bé, potser m'equivoco.
Però vaja, això és el de menys. En tot cas, em fa gràcia perquè, tot i que surt poquet, sí que la seva presència...
Home, és la Maya Rudolph.
No, no, vull dir, la presència no ho dic per l'actriu, sinó ja. La presència el que representa el concepte de mare i sobretot per unes joguines. Perquè què pot haver-hi més terrorífic que una joguina per una joguina com una mare?
Home,
tots sabem les ara, mares i les seves obsessions per llançar les coses o per ordenar les coses que els
seus
fills...
No llença res. Només els hi diu que si no, no saben jugar plegats,
sí, però
que guardin els Legos.
Les joguines se'n poden anar a la caixa. Això un nen no ho faria, però,
una
mare sí.
És igual que el Toy Story. és el mateix, que no sé si era la tercera pel·lícula, quan fan que els nens s'han fet grans, no?
Sí.
I els hi diu, ara anem a fer espai i anem a donar allò que no feu servir a d'altres infants que sí que el faran servir. I, clar, la difícil tasca de destriar què et quedes i què dones. I allà vas deixant les joguines amb baguls i clar...
A mi em fa gràcia, per això, no ho explicarem aquí, per no fer spoiler, com... descriuen o les pròpies joguines el que pugui fer la mare, no?
És que tu no ho saps.
I no explico res més.
Es
no,
parla d'un futur
sí,
negre.
No expliquem res més que la gent...
Amb una paraula que és molt bona que després ja...
No expliquis res més.
Ja està.
La gent ja...
Va, no he dit res més.
Ja ho descobrirà, però està bé. Les cançons continuen mantenint el ritme aquest de cosa enganxosa, no? De la primera pel·lícula.
És una crítica dolça a la música pop.
Sí, però de bon rotllo, perquè no deixa de fer el mateix.
Una crítica
no?
Dolça.
Sí,
perquè,
sí, sí.
De fet, la cançó que hem posat és aquesta cançó se t'enganxarà al cap, sí, i no, sí, te la podràs treure.
No, no, totalment. A mi m'ha agradat, eh? Potser li manca aquell efecte sorpresa que tenia la primera pel·lícula. Clar, amb aquesta segona, doncs, ja aquí desapareix, tot i que aprofita, eh? Vull dir que, en aquest cas, aprofita que s'han desvetllat forces coses per poder tirar d'aquí. Ja dius, bé, no conto amb l'efecte sorpresa, però puc desenvolupar altres coses perquè ja les cartes estan ja al descobert. No sé, una pel·li entretinguda, divertida, sí que té algunes idees boges, molt pròpies de ciència-ficció, a vegades no sé ben bé si les paradoxes temporals de Regreso al Futuro o ens n'anem a la cosa més lisèrgica de Philip K. Dick i les seves bogeries de ciència-ficció. Jo diria que una mica de tot és present en aquesta pel·lícula i bé, la recomanem tranquil·lament, no?
Sí, només haig de dir que la part Mad Max m'agrada molt. El món apocalíptic, en què tothom va allà barallant-se, no? Perquè, clar, tot l'ambient te porta a tenir aquest mal caràcter.
Sí, sí.
Està molt bé.
Correcte.
Bueno, menys el protagonista, que va somrient a tot arreu.
Clar, és l'Emmet, és
l'Emmet.
El constructor de bon rotllo.
Sí, sí.
No, no, molt bé. I una altra de les estrenes que vam tenir la setmana passada que hem vist és la pel·lícula de terror de Prodigy, que en aquest cas... Per resumir, podríem dir que és com el muñeco diabólico, és el Chucky, però en lloc de sense ninot. És a dir, posem un Chucky de carn i ossos, que seria un nen, i sense sentit de l'humor. Perquè, de fet, la pel·lícula sí que això que té, que es pren molt seriosament a si mateixa. És a dir, mor o és assassinat un criminal, un assassí, i per tant es reencarna, no en un ninot, que seria el cas de muñeco diabólico, sinó en un nen. I la pel·lícula intenta ser una barreja entre pel·lícules de terror independent, com per exemple The Babadook, que són més psicològiques o és un altre tipus de terror, amb els èxits de terror de baix pressupost, però comercials, per exemple, que estem veient de Blumhouse actualment. Un equilibri difícil, ja ho diem, i que a mi crec que no aconsegueix. És a dir, intenta agafar una mica d'aquí, una mica d'allà, i no ho aconsegueix. És produïda per Orion Pictures, en aquest cas, i agafa aquest concepte de nen de mal rotllo que hem vist en sagues cinematogràfiques com La Profecia i bé, molts derivats i altres pel·lícules també que s'han inspirat a través d'això, no? De La Profecia i tot el que va venir després. I entre aquests equilibris que fa, no només amb el que comentava ara, també intenta caminar a la corda fluixa pel concepte del sobrenatural. Aquí no veiem ni fantasmes, ni veiem possessions fantasmagòriques, res de tot això. Però, és clar, la reencarnació d'un assassí en un nen, evidentment, és un element fantàstic, però diguéssim que arracona bastant aquest element fantàstic i explora molt més el terreny psicològic. Dels actors i personatges, doncs, molt fluixets per dir que són bastant, bastant dolents, tant els adults com el nen, que tampoc no una mica no està bastant a l'alçada. Les situacions són molt previsibles. La pel·li no fa por, els espants són de manual. Coses positives, la fotografia en exteriors m'agrada, una imatge molt icònica, que aquesta de fet ja la veus en el cartell i aquí m'agrada molt la pel·lícula, quan el nen es disfraça de Halloween i s'intenta treure el maquillatge i queda com mitja cara amb un maquillatge mig borrat i l'altra mitja cara amb el maquillatge posat, no? Que vindria a ser un paral·lelisme entre aquestes dues meitats que estan lluitant dintre del seu cos, la del nen natural que ha nascut i la del ésser reencarnat que vol posseir el seu cos. Però a banda d'això, la resta, el guió, l'argument, la narrativa, absolutament molt previsible. Jo crec que en la pel·lícula és impossible que sorprengui a ningú. Potser al final, no diré que és original, però no acaba potser com tu poguessis pensar al principi, però sí que hi ha un punt que tu dius, la pel·lícula només pot acabar o A o B, i no hi ha més. I efectivament, acaba d'una manera o acaba d'una altra. Per tant, tampoc és que hi hagi massa sorpresa en aquest sentit. No sé, és una pel·lícula una mica... que té coses bones, però jo esperava coses millors d'aquesta de Prodigy. Doncs, Marta, si et sembla bé, comencem el nostre especial d'Aredevil i obrim amb tu amb tota una sèrie de càsting i anècdotes de rodatge que ens has preparat.
La veritat és que he trobat, saps que allò, estirant de fils, vas trobant coses interessants i tot i que ara parlaré només de dos actors. Anècdotes de rodatge, jo parlaré dels dos actors i què tenen penjat a les xarxes. Si us interessa saber si són actius, si no, si tenen Instagram, si no, per exemple.
Quins dos actors ens parlaràs?
Doncs parlaré d'en Wilson Bethel, que és el Poindexter o Bullseye.
Uh-huh. Sí.
I parlaré d'en Ray Nadim, d'en Jai Ali.
Que són les dues noves incorporacions...
D'aquesta tercera temporada, sí? Que, bé, jo crec que han anat prenent més rellevància a mesura que han anat passant els capítols.
Uh-huh.
Es poden fer spoilers?
Sí, després sí. Hi ha un moment a la tertúlia
no,
que direm... Començarem sense spoilers i...
No dic res, d'acord.
Si pots evitar spoilers d'entrada, millor.
Però el que et deia és que estirant fils he trobat molt més interessant la mare de Wilson Bethel que el mateix Wilson Bethel, perquè la seva mare és escriptora. I, és que ara estava mirant... això, Joyce Maynard. Joyce Maynard és escriptora, ell prové d'una família jueva, és jueu, val? I ella, amb 18 anys, va tenir una relació sentimental amb Salinger, l'autor...
Què dius? J.D. Salinger, el vigilant en el camp de Sègol?
Que sabeu, carai, que el que ha transcendit d'ell és poca cosa, perquè
sí,
era un ermit, no? Era un ermità,
no
una persona molt tancada.
Sí, sí.
Doncs ella, amb 18 anys, va mantenir una relació amb aquest home que tenia 50 i tants. Així que va escriure un llibre, la Joyce Maynard, sobre això... I era molt esperat. És molt esperat. Bé, aquesta és una anècdota, però trobo que és columnista, periodista, la seva mare, i és coneguda, té diversos llibres publicats, I alguns dels quals tenen pel·lícula. Per tant, què et sembla?
Bé, no sé, jo és que aquest actor tampoc no el coneixia de res, la primera
doncs
vegada que jo recordi.
Si t'afanegeu al seu Instagram... té fotos molt sexis, aquelles de posar, i no és molt actiu. El Twitter el té aturat de fa temps, mesos. I a l'Instagram, clar, jo perquè no en tingui no he pogut entrar, però he vist fotos i semblava que molt recents, potser algunes tenen 5 anys, una cosa així.
Vaja, que no és molt avesat a les xarxes socials.
No, 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 porta la seva vida privada bastant íntimament. Va néixer el 1984... un 24 de febrer, o sigui que el felicitem d'avançada per molts anys, Wilson. Es diu Stephen Wilson Bethel i el seu sobrenom és Willy. Fa 1,83 m, però Willy quasi que no li...
No, és Ben Pondexter, Bolsell...
T'haig de dir, Ignasi, que sí, trencarem esquemes amb aquest actor, perquè com a persona és molt dolç.
No, no pot ser.
És molt romàntic.
Pues ho fa molt bé,
sí,
perquè
ho fa molt bé.
És tot el contrari.
Ho fa molt bé, sí, sí, sí. Va néixer a New Hampshire, fill de Stephen Bethel i Joyce Maynard. De fet, conegut és més ara, no? Potser el seu paper més conegut va ser en la sèrie aquesta, Doctora en Alabama, que crec que està penjada a Netflix, si algú vol tafanejar, i ha fet algun paper així per a aquesta sèrie NCIS, te'n recordes això, NCIS? Una cosa que no hem vist, i de consum bastant, no?, lleuger. I us volia explicar que una de les seves sèries preferides és Breaking Bad i Joc de Trons, per exemple, i aquí no, no, és té un gust bastant unànim, diguéssim. Té 8 germans i germanes, algunes són germans i germanes del mateix pare i mare, altres de pare i altres de la parella amb qui és, bueno, total, que són una família nombrosa. I la seva mare, als anys 80, tenia una columna que es deia Domestic Affairs, no? Coses de casa, no? Com... que escrivia sobre les coses de casa seva, dels seus fills i del seu marit. Així que el nen Wilson Bethel ja era conegut a través d'aquestes columnes que escrivia la mare, que passa que el públic l'ha reconegut més tard. Ha fet de DJ, per exemple, li agrada tocar la guitarra i té un gos, un Boston Terrier que es diu Tac. Li agrada molt, doncs, passejar amb el seu gos. Diu que de no haver estat actor, doncs, s'hauria dedicat a ser professor d'anglès en un institut. T'imagines en Bolsai de professor d'anglès a un institut?
No, no, no. A més, que es guanya millor la vida d'actor, que de
sí,
professor
sí,
d'anglès en
té una
institut.
Ficha. És curiós, no?, perquè té una fitxa alta. Tampoc, no sé... Bueno, està fent... Ara en Daredevil jo crec que, a més, aquest personatge segurament continuarà.
Si continua
just
la sèrie, sí.
Si continua la sèrie. Hi ha problemes?
Home, Netflix l'ha cancel·lada.
Ah, és veritat. Sí. I ara què?
Ara estem a l'expectativa que Marvel...
Cosa de drets, no?
Si la pugui col·locar en algun altre lloc.
Si és cosa de drets, a més ja sabem que Daredevil funciona, jo crec que algú la podrà rescatar. Va fer el càsting o audició per ser... Té algo, un superheroi en una d'aquestes pel·lis de Marvel.
Què dius?
Sí.
En una sèrie o pel·lícula?
Pel·lícula, però se n'han fet unes quantes.
Del capi, potser.
Sí,
perquè té un físic que
té
també podria...
Té un físic que també podria, Sí, sí, sí. Però finalment no va ser com tothom pot haver vist. També va aparèixer en algun episodi d'aquella sèrie OC. Te'n recordes? Una sèrie
sí,
fa molts anys.
Sí, estava bé aquella sèrie, sí, sí.
Sí. I en una va aparèixer en més episodis, que de fet va ser la sèrie que el va catapultar cap a la fama relativa, que és The Young and the Restless, de 2009 a 2011, que com el personatge Ryder Callahan. En fi, aquesta va ser la seva sèrie que l'ha ajudat. I ell mateix ha creat i apareix en una websèrie que es diu Stupid Hype, ell fa de hype, i suposo que té molt sentit de l'humor sobre si mateix. El 2016 ha aparegut algun capítol de Criminal Minds, i bé, tothom es pregunta si està casat, si és gay, perquè hi ha rumors a la xarxa que no se'l veu amb ningú, no se'l veu amb ningú perquè no li agrada esbombar la seva vida íntima. Fa un temps havia dit que sortia amb una actriu jove, la Hassi Harrison, que de fet té alguna foto a Instagram, em penso. Però ell mai ha confirmat res, se'ls ha vist junts, però no fa publicitat de si mateix amb aquest aspecte. És molt emotiu, molt sensible, i una de les seves pel·lícules preferides és... El diario de Noah.
Ah, no. Oh! Quina decepció. No.
I
no
a més ha dit que si no te commou el diari de Noah és que algú malament, algú està,
ell
algú
sí
te passa.
Té algú malament al cap que no està bé. Qui hagi vist la sèrie ho sabrà.
En fi. I fins aquí, amb Wilson Bethel. D'acord? Si voleu llegir els llibres de la seva mare, doncs la busqueu, la Joyce Maynard, i us en feu amb algun. I en Jay Ali, doncs aquest home, pel contrari, té una activitat a les xarxes brutal.
Que és l'actor que fa de Reina
Dim,
no? Dim, que
és l'agent de l'FBI.
El bon nano, sí, el contrari, no?
Seria
poli malo o poli bueno, ara, no?
Sí, sí, clar, tots dos són companys, de fet, de departament. El que passa que prenen camins una mica diferents. Doncs a l'Instagram, per exemple, a finals del mes passat, en Jay Ali va penjar una foto amb l'actor, amb en Wilson Bethel, Poindexter, i diu, en Dex em volia fer una abraçada perquè, clar, en Dex, bueno, en Dexter, no? El personatge l'agafa així per les espatlles, no? Com un col·lega, i estan vestits, estan al set de rodatge. Bé, doncs en Jay Ali és molt graciós, li agrada molt fer broma a través de les seves xarxes. A l'Instagram, per exemple, té fotografies amb els actors de Daredevil, amb en Poindexter, amb l'actor que fa Poindexter, i li agrada molt felicitar els divendres. Me n'he adonat que el Twitter també ho fa.
Sí, però això és una tradició de Twitter, de la gent es felicita els divendres.
A Instagram també?
No ho sé.
A Instagram m'ho fa, també. Uh-huh. Happy Friday, doncs pues molt bé. I també té una foto amb en Charlie Cox, que és el protagonista, que és l'actor que fa de Daredevil, Matt Murdock, i li fa una broma, un joc de paraules a Instagram, i diu, tinc una idea, Charlie, tinc una idea per aquesta, una nova sèrie, i surt, bueno, la fotografia surt en Jay Ali, en Nadim, diguéssim, amb un moment de descans de rodatge amb en Charlie Cox, i li diu, en plan tots dos així pensatius, diu, tu faries d'un paio que es diria Pat Murdock, un advocat sord durant el dia i un vigilant, un lluitador contra el crim durant la nit. I només tindries dos amics i tu sempre estaries en baralles, moltes baralles, et ficaries en moltes baralles i sempre et fotrien de cops. I li podríem dir The Devil That Dares. No? El diable que fa por. I què et penses? I, bueno, és la broma, no? Tot això mentre... tot això és de finals de gener, no? Per fer una mica de... ja que la sèrie s'acabava, fer una mica més d'estirar, no? Finalment han aconseguit... en Jay Ali ha retuitat un Twitter de l'Eric Olesson, que ja saps qui és, l'Eric Olesson,
sí,
és el showrunner de la tercera temporada de Daredevil, perquè a Rotten Tomatoes ha guanyat el premi de la crítica a la tercera temporada.
Sí, senyor. Ben merescut.
Sí, estan molt contents, la veritat. S'han salvat. Un premi han tingut. I bé, és un... els seus pares són d'origen pakistanès, va néixer jugant al cricket, és britànic, i té accent... pot fer els dos accents, americà, anglès-americà o anglès-britànic, i la sèrie pel qual s'ha conegut i segurament li han fet el càsting per Daredevil ha estat The Fosters, el 2012. És una sèrie més o menys recent, eh? I el març de 2018, bueno, li van fer el... el van introduir en el càsting de la tercera temporada de Daredevil. És triat una entrevista que li han fet, que està molt bé, en Jay Ali, i que parla del seu personatge, que justament és un personatge que no està basat en cap personatge de còmic. Així com els altres, no?, els seus companys protagonistes, o amb més pes, en Bullseye, Kingpin, en Matt Murdock, o en Foggy, doncs sí que estan basats en el còmic, però diu que gràcies al mestratge de l'Eric Olsen, que l'ha escrit, l'Eric Olesen, que l'ha escrit amb molta consciència, donant aquest pes a la seva etnicitat, però sense estar cada dia plantejant-se l'origen, no, ni de la seva pell, ni de la seva cultura, ni de la seva religió, doncs han pogut fer aquest equilibri que ha funcionat tan i tan bé. Es veu que en Jai Ali rep felicitacions d'arreu del món, de gent que vol ser actor o actriu com ell i que també són, no sé, amb pell de color, no? D'origen pakistanès o africà o subsaharià, el que sigui, i no res, i que ell se n'alegra molt, que ha estat el paper de la seva vida, això ho té claríssim, que ha estat un arc argumental molt ben portat, que ell no s'ho creia pas, que els primers guions anava fent i quan veia que, saps, que els hi van donant els guions, no? Se'ls han anat aprenent. Ah, mira, encara hi surto. Ah, mira, tinc forces línies, no? I bé, ha estat un personatge que s'ha anat mantenint, que s'ha anat dibuixant i que l'Eric Olesen li va dir: pensa que serà un paio amb molt bon cor i d'aquestes persones que tenen els valors de l'honestedat, del treball, de la feina ben feta, bé, tot això, i ell li dona molta importància al guió, tot i que també ha servit la seva interpretació. Vull dir que també tenia dubtes, com tothom, no sé si ho estic fent bé, si és per aquí, però jo crec que se n'ha sortit força bé i que és un personatge estimat.
Sí,
que la gent l'estima.
Uh-huh.
I té, de fet, el Twitter té moltes mostres d'estimació, que ja té fans en Rai Nadim. I bé, ja està.
Molt bé. Doncs, si et sembla, comencem amb la sèrie, la tercera temporada de Daredevil. Ja ho hem anunciat abans, avui toca parlar de Daredevil, temporada que es va estrenar el mes d'octubre, però també en volíem parlar amb spoilers i, per tant, hem deixat un temps de marge suficient perquè tothom l'hagi vist, encara és una de les sèries més vistes de Netflix, per parlar d'aquesta tercera temporada. I avui ho fem amb en Pau Garriga. Pau, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, amb ganes d'aquí venir a parlar de Daredevil.
Uh-huh. No sé si compartiràs aquesta primera impressió amb la qual obrirem, que per mi aquesta temporada 3 de Daredevil és la millor temporada que s'ha fet mai sobre una sèrie de superherois a la televisió, i així de clar t'ho dic.
Sí, i al mateix temps no. Sí, perquè realment és una gran temporada, m'agrada molt, trobo que han aconseguit un equilibri brutal entre la psicologia dels personatges, l'acció, tot. I no, perquè és que a mi la primera de Daredevil em va agradar molt, suposo per la sorpresa, que no m'ho esperava, perquè veníem de Arrows, Flash i coses que són entretingudes, i Daredevil era diferent, i tenia unes seqüències de lluita que espectaculars. Per tant, li tinc molt de pressa a la primera temporada, però reconec que aquesta tercera està a un nivell igual i, si ho analitzo sense la part emotiva, superior, fins i tot.
Mm. També pot agradar potser una mica més, perquè dintre del que és potser el propi superheroi, la primera temporada és més lluminosa, no? És més heroica, i aquesta és potser just el contrari, no? És un heroi que es troba una fase depressiva, que ara en parlarem, està inspirada en altres moments depressius que ha patit el personatge en els còmics.
És molt fosc aquesta temporada, perquè ell gairebé vol renegar de ser Daredevil, està en un estat introspectiu de... Sí, la culpa se l'està menjant constantment. I l'altre és, sí, és el naixement d'un heroi, l'altra temporada, sí que és cert, amb això que ho dius.
Mm. Tot i que aquí tenim potser uns tres primers capítols, que vindrien a ser una introducció al que és a les trames d'aquesta temporada, d'acabar de tancar els fils argumentals que ens havia deixat Defensores, perquè és una cosa que hem de recordar, aquesta tercera temporada no encaixa amb la segona, sinó encaixa amb Defensores, no?
Uh-huh. Per tant, una sèrie que no cal recordar tampoc, però bueno...
No va ser del millor, potser el millor que va haver-hi aquella sèrie va ser la trama de Daredevil amb Elektra, no? Que sí que era directament dels còmics de Miller... la resta potser fluixejava una mica.
Sí, un tupido velo, com la resta de d'aquest petit univers dels Defenders.
Sí, excepte Jessica Jones, que a mi em continua agradant, ja t'ho dic.
Clar, jo només he vist la primera i si no fos per l'enemic, per la sèrie no m'acaba pas de fer el pes. No és un personatge que m'acabi d'encaixar gaire.
Uh-huh. Bé, en tot cas tenim potser aquests tres primers capítols que tenquen trames i que te situen el personatge en aquest nou entorn, i a partir, jo diria, del capítol 4 és quan comença ja el desenvolupament més fort de la sèrie, tot i que prèviament has tingut la trama de Kingpin reintroduït altra vegada a la sèrie i tot això.
Sí, clar, aprofita per primer el gran retorn de Kingpin, que tots l'esperàvem a la segona temporada amb molt més protagonisme, i va ser un dels motius que potser que la temporada no va acabar de funcionar tan bé. Ens presenten l'enemic d'en Matt Murdock, que en Point Dexter.
Sí, ara parlarem de tot això.
Sí, clar, que és... no sé si és cosa de drets o què, però fan una versió molt, molt bona del personatge que ja en parlarem, m'ha agradat molt.
Uh-huh.
I també el que deies, situar una miqueta a on es troba ara mateix Matt Murdock / Daredevil i la resta de personatges que potser havien perdut una mica de vista. I sí, el quart és quan ja comença tota l'acció i les coreografies de baralles que ens havia acostumat la primera temporada i en part la segona.
Mm. No sé si ets lector, has llegit còmics de Daredevil?
No, és un personatge que mai m'ha acabat d'agradar, de treure gaire.
Mm. S'ha parlat molt de que és una adaptació de Born Again, de fet sí que és una adaptació de Born Again perquè té moltes coses, molt lliure per això, perquè sí que intenta explicar-te el mateix que Born Again, però de fet els escenaris moltes vegades es repeteixen i són exactament els mateixos i en situacions que t'hi recorden, però no és una adaptació fidel de la història. Clar, Born Again és el mite, no? És la millor història escrita mai sobre Daredevil, guionitzada per Frank Miller i dibuixada pel David Mazzucchelli, i és doncs com la pedra angular en la qual s'ha construït les demés històries que han vingut en el còmic de Daredevil, i l'adaptació ja a la primera temporada, tot i que no adaptava la història, sí que hi havia molts elements que et portaven allà.
I sí que ho havia llegit, que era adaptació, però també és això, que havia fet una adaptació lliure, agafant potser la base i després adaptant-la una miqueta més o modificant certes coses.
Uh-huh. Ara parlarem també, ara quan comencem a parlar dels personatges, dels punts de trames que també ens retrotrauen a altres moments del còmic. Si de cas, Pau, comencem una mica parlant dels personatges. Parlem de Matt Murdock, Daredevil, que tenim el Charlie Cox, que si alguna vegada havíem dubtat de les seves capacitats, jo crec que aquí està millor que mai. A més, físicament, el veus a la primera temporada i el veus a aquesta i ha agafat musculatura, l'actor.
Sí. S'ha entrenat per fer... I ara costarà tornar... O sigui, no sé com acabarà el tema de Daredevil, Netflix, Disney... Però no te costarà molt si fan un altre actor veure'l? Perquè...
Jo no, sí, no vull ni pensar-ho, Pau.
Val.
ho descarto.
Tant quan fa de Matt Murdock com quan fa de Daredevil, ho aborda, vull dir, ho fa molt, molt bé.
Jo he fet un exercici, a més, que és... després de veure'l, me poso un moment la versió cinematogràfica de Ben Affleck i encara em confirma molt més els meus pensaments.
Això és pur exercici de masoquisme, directament.
Bueno, són 2 minuts, eh? Allò me poso, dic, a veure com era Ben Affleck, ja està, fora.
Cap, és una comparació que, pobret, Affleck té molt a perdre en aquest cas.
Uh-huh. Doncs aquí ens trobem, potser en aquest retorn del personatge a principi de temporada, després dels Defensores, no? que és com donat per mort, li ha caigut un edifici al damunt, llavors sabem doncs, que el va salvar Elektra doncs, ha desaparegut i ningú sap on és, i ens trobem un Matt Murdock amb una crisi existencial molt forta sobre el que és la seva identitat i el superheroi, no?
I té al mateix temps una crisi de fe, també, i el típic conflicte que ja pateixen molts herois de protegir els seus amics i de si el que està fent afecta realment, que veiem que sí a les altres temporades, tota la gent que l'envolta. i decidir si... Bueno, hi ha el punt en què decideix gairebé deixar el, fer el que està fent, però les circumstàncies, com sempre, acaba passant, l'acaben empenyent a continuar. Però són moments on deixem el personatge violent i és un personatge violent d'una manera més diferent, psicològicament, on s'enfrenten a la monja, que no me'n recordo com es diu.
La Maggie, la seva.
Sí. La Maggie, exacte. Fem spoiler o no?
Sí, no, diguem que a partir d'aquí qualsevol cosa que vingui és spoiler, sisplau, que si no, no, no podem continuar parlant de la temporada.
Exacte, doncs la Maggie, la que acabem descobrint, que és la seva mare, i aquell moment de xoc, quan ell ho descobreix, són moments d'introspecció psicològica molt, molt, molt forts i que treballa molt bé el personatge.
Ara et faré la prova, Pau. Tu sospitaves, perquè tu no has llegit els còmics, tu sospitaves que podia ser la seva mare o va sorprendre?
No, en cap moment, a mi em va sorprendre. No sé si és per desconeixença del personatge o perquè simplement no ho vaig saber-ho veure, però tampoc no crec que abans de que passi es doni cap pista que pugui insinuar. Sí que és cert que el cuida molt, però també estem parlant d'una comunitat molt petita com és Hell's Kitchen. Se suposa una comunitat molt violenta on Daredevil és un raig d'esperança. Per tant, també era normal que el cuidessin i li donessin refugi. I també l'havien cuidat de petit. O sigui, no, en cap moment vaig arribar a sospitar-ho.
Clar, jo ja ho sabia, perquè amb els còmics doncs, ja és així. El que passa que sempre tens la mosca darrere l'orella de veure si hauran respectat la continuïtat dels còmics o aquí serà diferent, no? I realment sí, en aquest cas es confirma doncs, que la monja Maggie és la seva mare. Del que comentaves abans, Pau, d'aquesta dissociació, no?, que té Matt Murdock Daredevil, que decideix doncs, esborrar-se com a persona, com a Matt Murdock, penjar-ho tot i dedicar-se només a ser Daredevil, això potser seria l'equivalent al que va passar als anys 90, no?, amb el que els còmics doncs, eren grim and gritty, no?, tot allò que va afectar també la mort de Superman, i llavors va haver-hi com una moda de fer personatges més foscos, no? I Daredevil també va viure aquest moment en què va abandonar Matt Murdock i només era Daredevil, no? I aquí és una mica el que hem tingut, tot i que passa força ràpid, no?
És com el, com era allò, l'Spider-Man no humor, no?, que també va tenir la crisi. Passa que en aquest cas deixa el personatge de Spider-Man i passa a ser només Peter Parker. Suposo que és una evolució que necessiten tots els personatges que s'acaben qüestionant què fan, per què ho fan i com afecta tota la vida, vida secreta que porten a darrere. Perquè en aquest cas ens trobem amb Poindexter barra Bullseye, que veiem que no té cap mena de compassió amb la gent que envolta Daredevil i, per tant, ell veu que el que està fent pot acabar afectant i molt en en Foggy o a la Karen. I per tant, el planteja dir, bueno, pues, Matt Murdock ha de desaparèixer perquè no se poden relacionar amb mi i en Matt Murdock està mort.
Uh-huh. Així protegeixo els meus amics.
Els meus.
Que estimo. Molt bé, anem per un altre dels personatges, que és Karen Page, que l'interpreta la Deborah Ann Woll, que jo crec que dona un pas una mica més enllà en aquest personatge i que l'arribem a comprendre una mica més si és que en algun moment doncs, ens ha sorprès algunes reaccions, no? De fet, tenim un capítol que se'ns narra l'origen o el... com ella va anar a parar a Nova York i a la situació en la qual la trobem a la primera temporada. Tenim una primera indici en un capítol que parla des del cotxe amb el seu pare per telèfon i com que la mitja engega, que dius, ostres, com és la teva filla, per què li fas això, no? I llavors tenim aquell famós capítol, que em sembla que és el capítol 10, que es diu Karen, que una mica doncs,
sí.
És un flashback en la seva pràctica totalitat, no? Com a mínim la meitat del capítol.
És una mica tallarrotllo aquest capítol, la veritat. Perquè a més ho va semblant a mi, eh?
Sí,
estàs en un punt on tot sembla anar a desembocar ja cap a la confrontació final i tens el passat de la Karen, que està molt bé, eh? És un rerefons molt bo del personatge, però dius, és cal ara? Potser me'l podria haver fet una mica abans, quan la trama encara està començant, i m'hauria entrat més bé. Perquè és un personatge que... Jo tinc una relació d'amor-odi amb aquest personatge. M'agrada, hi ha moments en què m'agrada, trobo que és un gran suport per al personatge de Daredevil, però també es fa molt, molt carregós i és un personatge que va fent rabieta.
A mi el que passa que l'actriu m'encanta. Ja des de l'època de True Blood... bé... Tinc una debilitat per aquesta actriu. Aleshores, bé, comprendràs.
No pot ser objectiu.
No, em costa. Tot i que sí, és d'aquest tipus de personatge una mica que pot resultar un pèl antipàtic, però que jo crec que amb aquest rerefons que li han donat l'acabes entenent, no? O li acabes veient coses, tota aquesta història amb el seu germà, la culpa que arrossega ella...
Sí, i té aquest, però té aquest punt també... com t'ho diria, egoista, com en Matt Murdock pensa molt com afecta el que fa tot el seu entorn, ella té un punt egoista de tirar endavant gairebé sense pensar les conseqüències, com quan parla amb en Fisk i li confessa que ella va ser la que va matar en Weasley, que sap allò de l'assassinat del seu pare.
Home, aquella escena, Pau...
És molt bona, no, és molt bona, però... Uau. Saps la reacció que tindrà això? Saps el que comporta? Tu has parat a pensar un momentet? Si li estàs dient a un tio que a la primera temporada rebenta el cap d'un tio en un cotxe i li estàs dient aquí, és que no, ja el que em sorprèn és que arribis a sortir de la porta.
Sí, el que passa sí. Que, és clar, ella en aquell moment ho fa perquè sap que Kingpin no podrà reaccionar en aquell moment, no? Però, clar, sap que quan surti d'allà la perseguirà tothom.
Bueno, de fet, és això, intenta desaparèixer. Al final acaba... També tenim escena amb el pare en aquesta temporada, si no m'equivoco, que li va demanar refugi. I per això et dic, és un personatge que, per un punt, és un molt interessant, però l'altre fa molta rabieta. Pensa una miqueta abans d'actuar. No siguis tan egoista a l'hora de fer les coses. Mm.
També arrossega aquest punt de que potser la segona temporada havia quedat com una mica obviant, no? Que ella, de fet, és responsable de la mort de l'ajudant de Kingpin, el James Weasley, de la primera temporada, i durant la segona jo no recordo si això es menciona o que ella arrossegui la culpa d'això, no? I en aquesta tercera temporada, clar, veiem que sí, que realment doncs arrossega.
A la segona, em sembla el que dius. És que, de fet, a la segona, els personatges que són tant d'en Foggy com ella, no és que quedin apartat, però sí que no s'acaben d'introduir molt bé la història.
A mi no m'ho va semblar, eh?
És que
si un repartit, hi ha un... No sé, trobo que és molt repartit, eh? Quan a secundaris. Potser és que la primera temporada n'hi havia menys i en aquesta tercera ja l'espectre és molt més alt i és clar, trobo que també són més minuts a repartir entre tots, no?
Sí, també.
Que ja està bé, perquè les sèries Netflix de 13 capítols, com suposes pocs personatges, llargues masses trames de manera innecessària, eh?
Sí, bueno, és com quan feien capítols de 22, per això no ho ha posat seny ara, i van més per feina les coses.
Uh-huh. Justament el capítol aquest que mencionaves abans, llavors acaba, quan arriba el present a l'església, és brutal, no? tu vas pensar que podia arribar a morir Karen en aquell moment, o...?
Sí. Sí, és l'escena de l'església és una de les, per mi, de les 3-4 grans d'aquesta temporada.
Sí, després parlarem de les escenes també.
Vale. I és un moment on sí que penses que... És més, pensava que potser podia ser el punt d'inflexió per a Matt Murdock. Sí, quan ja... en Bullseye mata la Karen i en Matt Murdock ja, per dir-ho així, embogeix o es llença de cap contra ell.
Clar. Aquí ens retrotrau el còmic de Kevin Smith sobre aquest enfrontament entre Bullseye i Daredevil amb Karen Page pel mig, però aquí al final és diferent. Acaba immiscuint-se doncs, el capellà, no? Que ha estat una mena de segon pare per Matt Murdock i acaba sent ell el que pringa, no? Que també és un cop bastant fort per ell.
Sí, menys del que podria haver sigut el de la Karen, però sí que ho és i el fa reflexionar ja sobre com ho ha d'afrontar.
Molt bé, canviem de personatge i l'altre doncs, seria l'esperat retorn de Kingpin, Wilson Fisk, impressionant el Vincent D'Onofrio, una interpretació, no sé, de treure's el barret, perquè jo no sé si algú veu les sèries de Netflix aquestes doblades, però comet un delicte directament. Perquè en aquest cas, com modula la veu, no només és la gesticulació, no? és un actor que ha creat ell, un personatge, perquè és que no té res a veure Vincent D'Onofrio, persona, actor, amb el que ell crea, com es mou, com parla, és que és tot, no? Ho canvia tot i a més ho crea de zero sense agafar cap referència.
Sí, les pauses... O sigui, Kingpin d'en D'Onofrio fa por només parlant.
Sí.
Sí. Les pauses que fa, la força amb la que escup cada paraula És espectacular. I si la primera temporada era immens, era gairebé eclipsava Matt Murdock, en aquesta tercera és que està a un nivell estratosfèric. Vull dir, tot ell, el personatge, lo maquiavèlic que és. Si cada cop que apareix en pantalla, hi ha un moment on està parat davant d'una paret, mirant un quadre que no hi és, i hòstia, és que no fa res, i desprèn una aura de força i de poder que és espectacular.
Uh-huh. I bueno, quan ja en aquell moment, doncs, és que és el Kingpin dels còmics, aquest. És a dir, el Kingpin, no tant el de l'origen, no?, quan va ser creat per Stan Lee i John Romita a les pàgines de Spider-Man, sinó com va evolucionar després amb aquest gran manipulador, amb aquesta persona capaç de fer un pla mestre, que de fet el que veiem aquí és un pla mestre, però sí, absolut, ja des de la primera temporada, perquè això de controlar l'FBI, o sigui, segur que ve de molt abans, no? Mm-hmm. I com, doncs, aconsegueix que manipular la gent Nadim, que la posin en aquell àtic, que justament allà, doncs, té el seu quarter secret, no? Perquè el capítol que tu veus que entra a l'habitació, s'obre una porta i entra en un lloc ple de càmeres, no? És que és, bueno, és extraordinari, no? Em sembla, d'aquell moment.
I el treball psicològic que fa amb en Poindexter és sí, espectacular. Sí. I la sang freda que té, de quan veu que se li comença a escapar amb la noia aquella que està enamorat i l'acaba matant, tot. I el de Nadim que estaves comentant abans, és un pla que ve de molt abans, perquè ja l'obliga a endeutar-se, vas veient petites coses que estàs... Saps que en Kingpin és una ment criminal brillant, perquè quan encara en Foggy no és gairebé ningú, ves que també està relacionat amb l'endeutament del seu germà per al bar. És un personatge molt, molt, molt treballat i que aquesta tercera temporada ajuda a fer créixer la temporada. Mm.
Veiem elements també relacionats amb el còmic, com el veiem per primera vegada amb un vestit blanc, no? Li falta el bastó i els pantalons liles, però potser que és de massa, no, això?
Potser era excessiu, el bastó encara, els pantalons potser sobraven.
Sí, de totes maneres, no sé si és una col·locada d'ullet o què, allò que es posa una rosa a la solapa, que recorda el personatge de Richard Fisk, el seu fill, en els còmics, no? Que es feia dir la rossa i que anava emmascarat, etc.
Va, d'aquest no el coneixia.
Sí, sí, que és el fill d'ell i Vanessa, que aquí en aquest... que allà, doncs, és gran, però aquí encara no ha nascut aquest fill, no?
No, aquí...
I no sé si naixerà, no? Com no sigui amb un vis-a-vis a la presó ara mateix.
Fa molta pinta que no el tindrem, eh?
No. Però bé, allà queda una cosa, no? I, de fet, el que traiem això de Vanessa, el seu únic puc feble, no?
Mm-hmm. Sí, és ben bé com aconseguir un personatge com aquest que sembla... Bé, de fet, és que la primera temporada, tota la seva presentació i creixement com a personatge ja té a veure amb Vanessa, perquè veus... el desesperat que potser està per trobar algú que l'accepti tal com és i que l'estimi tal com és. I Vanessa ho és més, hi ha un punt on Vanessa es mostra que és pitjor.
Sí, sí.
Perquè no, és... Kingpin no volia matar Nadim.
Ella ho ordena.
I ella, és ella que li diu, home, què estàs fent? No pots deixar-lo aquí. I per tant veus que Vanessa no només accepta Kingpin, sinó que ella és igual que ell.
Per cert, Vanessa estava amagada entre Barcelona i Bilbao, eh? Et vas quedar?
Sí. És veritat, ara que ho has dit, no ho recordava. Bueno, sí, devia anar...
Algun dia passejant a veure si la vas trobar, no? T'ho pregunto.
No, jo no la vaig veure, però... No freqüentem els mateixos àmbits, em sembla.
No va allà a l'Arc de Triomf, a les botigues friquis... No.
Exacte, no, per si més no la vaig veure.
Cas un dinar. Bé, anem per l'altre gran personatge de la temporada, que és aquest Bane Poindexter, Dext, que s'acabarà convertint en Bullseye. De fet, no el veiem com a Bullseye a la temporada. És un creixement, i és quan ens porta al final de la temporada que realment es converteix en Bullseye, no? Però és aquest procés d'aquest agent de l'FBI que psicològicament veiem que està fatal, que cada vegada va pitjor, que el Kingpin l'utilitza i que a final de temporada acaba convertint-se en Bullseye, en una escena, l'última escena de la sèrie, no?
Que és una llàstima, perquè tot indica que ho deixarem en allà i ja està. Però Jo no conec el personatge, bueno, conec el personatge, però no sé si en els còmics té aquest mateix rerefons i aquest mateix estat psicològic.
És bastant semblant, sí, està com una cabra.
Doncs, sí. Però està com una cabra en tema justificat, o sigui, bueno, justificat. Trobo, entenc, eh? Acabes arribant a empatitzar una mica amb què fa, o sigui, ell hi ha un punt on intenta ser bo, no ho negarem, o sigui, fa tot el tractament psicològic, però veiem que està una mica més sombat del que no pot superar-ho, però, hòstia, és un personatge amb un conflicte intern, fins que ja és quan la Juli, no es diu la noia, em sembla,
sí.
Desapareix. Ja es trenca del tot i ja és quan perd la raó i només va directe a matar gent. Però abans té un conflicte interior de qui vol ser i qui és realment, que és molt ric aquest, m'agrada moltíssim. Uh-huh. És un personatge que m'agradaria seguir explorant, però sembla que la cosa no serà així.
Bé, ja ho veurem. De totes maneres, sí que la construcció psicològica fa del Poindexter és brutal, no? Com es va construint, com es va fent aquest dolent. I potser lo millor, si salvem la sèrie ja integrada amb els mutants, el que li estan posant en realitat és adamantium, que és el mateix que porta l'Obezno. Per tant, escolta'm... Encara ho salvem, això.
No sé, esperem que sí. Però no n'hi diuen adamantium, no em sembla?
No,
arriben a dir res.
No diuen res. Jo crec que això, vale. Mira, porta oberta perquè quan s'hagi de dir es pugui dir que és adamantium, no? I
és com els mutants, que eren mejorados.
Exacte. I l'últim personatge, així ràpidament, que farem seria Foggy Nelson, l'Elden Hansen, que en aquest cas, doncs, té, ja us he comentat abans, no? Aquesta trama del negoci familiar i la seva carrera doncs, com a fiscal, no? I la seva relació amb la policia que canvia aquesta temporada.
És un personatge que em costa prendre'm seriosament. No sé si és per al físic de l'actor, però em costa. Vull dir, quan es posa dur i es posa seriós, no ho sé, no m'acabo de creure què vols fer-hi. És el sidekick de Daredevil, gairebé, per dir-ho així, però em costa veure-la fora del típic personatge una miqueta més còmic.
És que ja és
em costa veure'l.
Ja és Foggy Nelson. De fet, aquest pla que ell fa doncs, per acabar amb Fist, de bones maneres, li acaba sortint el tret de la culata, llavors el Matt li dius, lo veus? Hem d'anar
sí,
aquí a sac.
Ja t'ho he dit.
Sí, sí. Al final no ha servit de res tot això. Bé, anem a parlar, Pau, si et sembla bé, de les escenes d'acció de la temporada que he fet un top 5, val? I si vols les anem comentant. La primera, que jo crec que arriba al capítol 4, que és aquest famós pla seqüència a la presó en què Matt Murdock es fa passar per Foggy Nelson.
Que ja és marca de la casa de la sèrie.
Però bueno, jo crec que aquest l'eleva però d'una manera brutal, eh?
Però l'estaves esperant, que sí.
Sí, però no m'esperava que fos de 10 minuts 43 segons.
Hòstia, no. És cert que és molt llarg, la coreografia és espectacular, és molt dur. Jo, les hòsties que es foten és que fan mal a tu mirant-te'ls i tot. Però també és el que deies, que passen al quart capítol, que és passat els tres primers de la introducció i després ja comença el Daredevil que es té acostumat. I aquell pla, o sigui, la lluita dintre la presó amb els albanesos i ell és espectacular.
Es va inspirar el director en la seqüència, pla seqüència de Hijos de los Hombres, que hi ha un pla seqüència també bastant semblant. Diu que es va inspirar en aquell, en el d'aquesta pel·lícula. I que el 80% de la seqüència la grava el mateix Charlie Cox i un 20% només està doblada, feta per un doble. I que es va fer una presó abandonada de Staten Island, que de fet ja sembla una mica abandonada, eh? Perquè en aquell plan exterior i tot
però
el que veiem a dintre...
Deixen el pitjor de lo pitjor, per tant, és normal que l'estat sigui una mica deteriorat.
Sí, però és allò, tot el que veus estèticament sembla molt vell, no? D'aquelles presons de les pel·lis que veiem als anys 70, no? És tot molt poc modern, molt, molt abandonat, sí, sí. Ja dona aquest punt d'abandonament, no?
Sí.
I va ser una escena que va costar, també, de rodar. Es van fer diversos dies d'assaig i la seqüència va comportar 12 hores de rodatge per aquests, ja ho hem dit, 10 minuts 43 segons, però bé, tothom va coincidir que valia la pena l'esforç, no?
Sí, ja dic, supera... Sí, el pla seqüència amb una baralla és el que et deies, marca de la casa. I sí que és, aquest està a un nivell espectacular, perquè 10 minuts, ni m'havia plantejat que havia durat tant, però déu-n'hi-do. I la coreografia és molt bèstia, és molt brutal. les hòsties que rep i les hòsties que dona són de les que fan mal. I super, per sí, potser s'acabaria convertint en la, potser una de les millors escenes de lluita que té, sí, té Daredevil.
De totes maneres, també ho han confessat que és un fals pla seqüència, sí, que hi ha concretament tres talls que estan molt ben dissimulats, eh? Que, dic, que pràcticament no ho notes, sí, o mentre estàs veient pots dir, aquí és possible, no acabes de ser segur. Si consulteu per internet podeu trobar exactament on estan al moment aquests dels tres talls, però vaja, tot i ser tres talls és brutal, no?
Doncs ni es nota, eh? Vull dir, no. I és igual, encara que si no estàs, l'escena està executada molt, molt bé. Uh-huh.
L'altra potser gran escena seria l'atac de Poindexter en el Bulletin, disfressat de Daredevil, seria del capítol 6, també. És aquí quan veus aquell bullseye, no?, que qualsevol cosa, una grapa, un clip, és una arma, no?, que pot matar.
Aquesta tens, clar, tens dos parts. Tens la seva arribada, que és espectacular, quan arriba com a Daredevil i comença a matar tots els redactors sense pietat, el que dèiem. És un personatge que està allà no trencat, però quasi. I després la lluita que té amb Matt Murdock, Daredevil, encara, que és això, o sigui, llançament de coses, que té el punt aquest sobrehumà, que el primer, la presentació d'en Dexter amb la pistola ja et fa veure les capacitats que té, però aquí ja és espectacular, perquè és el que dius, comença a llançar qualsevol cosa i fa servir qualsevol cosa rebotant els objectes. Vull dir, és una escena molt, molt bona, també.
I a més tenim aquí una cosa que potser no ens esperava més, que fer servir l'uniforme de Daredevil i que durant tota la temporada Daredevil vagi amb el vestit negre de la primera temporada, no? Que, bé, no sé, jo sóc una mica tradicional amb aquestes coses i m'hagués agradat més veure aquí un bolsell fent-se un vestit propi i un Daredevil amb el seu, també, propi, no? No, això potser no ha acabat de convèncer, que no faci servir el seu uniforme, i a més tenint en compte que rep molts de pals i que aquell vestit ja li anava bé, no?, per amortiguar-los una mica.
Jo és que no sóc molt fan del vestit negre. Té el seu rotllo, està bé, però jo hagués fet en aquesta primera escena el que han fet, que és vestit negre Daredevil, vestit de Daredevil en Poindexter, però sí que trobava a faltar que després fer el canvi. O sigui, que ella es mostrés ben bé com a Daredevil, dic, soc jo, aquest és el personatge del diable ben fet com és l'uniforme, i que en Dexter adaptés una miqueta, no fent la Diana típica i el vestit blau, però potser adaptant una miqueta l'estil Daredevil i fes el seu propi uniforme. Es fa estrany que tot el rato vagi així i que la gent ho accepti tranquil·lament, perquè serveix perquè en aquest primer moment, perquè posar el públic en contra o posar la policia en contra de Daredevil, però després ja perd una mica de sentit que no ho faci, que no es reivindiqui com diguent, soc jo el personatge.
Jo pensava, com que hi ha el capítol aquell del flashback, que el veiem amb una gorra amb la Diana, dic, recuperarà la gorra en algun moment i aquesta gorra és la que farà servir ell com a emblema, no? Però no, es queda allà la gorra i l'única Diana que veiem també és el plànol final de la temporada amb l'ullet, no? La nina de l'ull. Bé, l'altra escena, ja l'hem comentat abans, és l'escena de l'església, no? Que també és, i que s'encadena, si vols tu, amb el capítol següent, que és la persecució i com s'amaguen, no? Al llarg de tot el capítol.
Que és l'únic que potser perd, entenem, resta una mica de credibilitat amb una sèrie de superherois, tampoc ho podria dir. Però jo vaig trobar que el moment on te fugen, que acaben fugint molt fàcilment, s'amaguen allà a la tomba i ningú els veu, que dius, hòstia, una mica de recerca, sisplau. Sí, clar.
Home, però que han d'obrir una cripta, que és complicat, no? Allò no,
ja, però estàs en un lloc... Si saps que no hi ha cap més sortida, busca bé per allà, no facis dos minuts de recerca i te'n vagis, no ho sé. Va ser una miqueta que... Com aconseguir fer-los fugir? Però bueno, s'ho va a l'estat.
Tot i que quan estan a punt, no, intervé Nadim, que és aquell moment quan li torna la consciència al personatge, diu, fins aquí.
Sí, va. Però no, l'escena, el mateix, l'escena de l'església, i també, jo és el que deia, comentades abans, jo veia la Karen morta, de fet també la veien a l'escena de la redacció del diari, però no se m'acaba morint mai, no sé què li passa, no. Deu ser...
És que jo crec que el personatge és molt potent i si el perdem ja, jo crec que perdria la sèrie també, eh?
Ja t'he dit que no és objectiu.
Bueno. Bé, llavors, aquest personatge de Rainier Dim, per cert, aquest agent de l'FBI, innocent, en família, que acaba fent les coses doncs, de la manera que ell creu correcta i que s'adona al final que és utilitzat per Kingpin. Jo en aquell moment que la directora de l'FBI es carrega aquell tio a la casa i li diu doncs ara tu estàs tan pringat com nosaltres i a partir d'ara obeir Kingpin, em vaig quedar. En aquell moment sí que no m'ho esperava tot allò, eh?
No, no, el mateix, no, em va... De primer moment vaig pensar que algú els mataria tots. O sigui, el mataria la directora i després dius, hòstia, no, aquí està pringat tothom.
I relacionant amb en Nadim, amb les escenes d'acció, tenim la persecució, jo crec que també està molt bé, no?, quan el Matt Murdock l'acompanya en el jutjat perquè declari i veiem tota la persecució de cotxes, com els van aturant i com van, doncs, per arribar al jutjat, sigui com sigui, en vida, no?, tota aquella seqüència també m'encanta, està molt bé.
És aquell moment, a més, aquesta minitrama de quan, deies, de quan en Foggy es posa, vol fer les coses ben fetes i en Matt decideix ajudar-lo, que té tot el trasllat d'en Nadim. El moment aquell, el punt culminant d'aquesta escena, que és quan veus el jurat, que fins i tot ells estan comprats, és espectacular també. I aquesta escena de la persecució és diferent de les escenes de lluita que havíem tingut, però també és un punt molt bo de la sèrie d'aquesta temporada.
I la última, que jo crec que potser, bé, no és com la de la presó, és diferent, però com a escena d'acció em sembla brutal, que és l'últim capítol, l'atac a tres bandes entre Fisk, Poindexter i Daredevil, no? Els tres lluitant, els tres un contra l'altre, és a dir, no hi ha aliances, els tres lluiten contra els tres. És, la coreografia és extraordinària, em sembla de...
A més, a l'apartament, amb tres personatges que no són indestructibles gairebé, és una lluita molt, molt forta i molt crua, perquè déu-n'hi-do com reparteixen i les hòsties que reben uns i altres, bueno, i en Poindexter seria el que acaba pillant molt. Aquella escena fa molt de mal.
Sí, sí, a més veiem aquest quadre famós també tacat de sang, no?, una mica representatiu de tot, i la pallissa que li dona el Daredevil aquí al Kingpin és...
El Kingpin, sí. Que és el punt també de frenar d'ell en què s'està convertint, perquè, Déu-n'hi-do, o sigui, la ràbia acumulada i cap on va, o sigui, la idea de matar directament en Kingpin a cops, d'en Daredevil.
I com agafa doncs, també el Poindexter, el rebota contra la paret, o sigui, com agafa Kingpin els cossos i els rebota, o sigui, quasi em recordava Hulk, no? Tot i sí. Ser tan gros, però té un punt de força desmesurada, eh?
Que és un personatge, no sé en els còmics, això m'ho saps, sí, a part la força la té d'ell, no té cap superpoder o cap simplement que ell és molt fort.
Exacte, perquè Kingpin no és gordo, tot és múscul i per tant, d'aquí li ve la potència física, no?, per entendre'ns.
Sí, sí, perquè Déu-n'hi-do com reparteix.
No, no, i aquesta escena també em sembla immillorable. I potser també dels moments aquests importants que no haguem mencionat potser encara, trobem molts moments emotius potser cap a la part final, no? Ara que comentàvem la batalla, no? També el moment doncs, aquest en el qual Daredevil li confessa a Kingpin doncs, que no pot desvetllar la seva identitat, que ja la sap, per protegir Vanessa, no? O sigui, el posa entre l'espasa i la paret i Vanessa acaba sent una vegada més el punt feble del personatge.
De fet, és un heroi que amenaça a un villà, diguéssim. I ho fa utilitzant una tercera persona. És un punt molt, molt bé que representa la part fosca del personatge. Jo voldria destacar la part de la mort d'en Nadim quan ell sap que morirà. Sí. Sí, és aquell moment en què sap que morirà i que l'acabaran matant. És una escena, per mi, molt, molt bona també i molt, molt potent.
I és molt frustrant, perquè dius, després que també el capítol anterior hem tingut una escena brutal, no?, d'acció dintre de la casa, el Daredevil lluitant contra el Poindexter, el Nadim allà intentant-li salvar la vida, ho aconsegueix amb tot el que costa, no?, i al final doncs, l'altre s'acaba entregant, de fet.
I també molt subtilment l'escena de... Són dues escenes que van lligades. La d'en Fisk amb la propietària del quadre, quan parlen, és una escena de diàleg molt forta, també. I la resolució del conflicte, quan veus que en Dex ha aconseguit el quadre i la Vanessa veu les dues gotetes, sense explicar res, ho explica tot, aquella escena. I que és les dues gotetes de sang i dius, vale, en Fisk té un, entén, eh? Té com un límit o té una semiconsciència, i en Poindexter veus que no té cap mena de consciència. És que és una gran temporada.
No, no, és que és... I fins i tot personatge com el de Nadim, no? Que de fet és un personatge nou, construït, que no està basat en cap personatge dels còmics. Aquesta cosa inevitable, no?, de que acabi morint, que tu ja ho veus, no?, també, com a espectador, que és que no hi ha res a fer, que no el pots salvar i que el personatge ha de morir, no? També és un moment dur. I crec que al final se'ns acaba compensant amb un punt d'optimista, no?, perquè també necessitem sentir-nos recompensats com a espectadors quan al final Matt, Foggy i Karen es reuneixen en el bar i decideixen tornar a treballar junts com la primera temporada, no? És un moment aquell de somriure i dius, va, que em donguin la quarta ja.
Clar, aquí veus, vaig pensar, mira, si s'acaba aquí, em sembla un bon final. No com aquella, sí, evidentment hi ha l'escena després de la creació d'en Bullseye, però... Aquest final em sembla tancar un cicle, que per tant, jo vull que hi hagi més temporades, vull que hi hagi més temporades amb tots amb els mateixos actors i tot, el mateix to i tot, però l'escena aquesta de tornem a començar tots tres junts, em sembla un bon final de cicle. Si la sèrie segueix perfecta, però si no, no te deixem aquest regust de boca de dir, hòstia, m'he quedat a mitja trama o m'he quedat penjat sense saber com anirà la cosa. És un final maco que pot tancar un cercle.
Ens queden interrogant on tornarà aquest Daredevil, si torna, si és que serà aquest mateix o serà una nova versió i en quina plataforma ho farà, perquè ja sabem doncs, que s'ha acabat el contracte amb Netflix. En el cas concret de Daredevil, en cas de cancel·lació per part de Netflix, i la clàusula marca que han de passar 2 anys abans de que no tornem a veure el personatge. Per tant, sabem que fins al 2020, com a mínim, no el tindrem. I el dubte en quina plataforma serà. Si serà a través de Disney+, Plus, que no està clar, no? Perquè en principi ha de ser una plataforma per streaming més familiar. I les sèries que de moment s'han plantejat estan relacionades amb l'univers cinematogràfic i no televisiu de Marvel. Per tant, no ho sabem. Si veurem un Daredevil més soft amb un altre repartiment o què, o fins i tot doncs, si podria anar a parar amb una plataforma que és Hulu, de la qual doncs, ara ja Disney en serà accionista majoritari amb la compra de Fox, amb produccions una mica més adultes. Allà hi ha Runaways, per tant tampoc seria descabellat pensar que aquestes sèries Netflix acabessin passant per Hulu, no? És d'aquestes coses que bé, tenim un interrogant i encara no sabem.
Sí, és el punt aquest de saber què passarà amb això que dius de Disney Plus i com es plantejarà, perquè no sé si tenen tants continguts o poden fer tants continguts com per mantenir una sola plataforma amb només contingut seu. Està tot una mica a les beceroles encara, hem de veure com evoluciona, i el cert és que els que quedem fotuts som nosaltres, perquè ens deixen personatges i històries penjades. Durant que, al cap i a la fi, el 2020 tampoc és que sigui tan enllà, només és no. Que hi ha un any. No és el primer cop que passem 2 anys entre temporades.
Mira,
Joc
de Trons, no?
Exacte. Vull dir, ho petarà encara que sigui 5 temporades espai, 5 anys d'esperança. Però sí que crea un punt de saber què està passant i també, i aquí ja sortint una mica del tema, la càrrega que porta per l'espectador, en aquest cas per mi em passa, de quantes plataformes hi haurà, que això un dia no hauríem de parlar.
Sí, aquest és un altre tema, però bé, ja te dic una cosa, només val que ens hi anem acostumant, eh?
Sí.
I més el públic americà, potser perquè també és complicat, perquè nosaltres, vulguis o no, com que aquí tampoc arriben totes, doncs Netflix acaba arribant a acords, o HBO acaba arribant a acords amb altres plataformes per portar aquestes sèries.
Mm-hmm. Sí, però clar, anem fent, i al final has de tenir 8 o 9 plataformes diferents per poder veure la sèrie que tu vols, sí. No sé.
I per acabar només una cosa, Pau, s'havia rumorejat, almenys el showrunner d'aquesta sèrie havia rumorejat que estava preparant una sèrie d'antologia en què agafaria el mateix càsting de Daredevil. O sigui, veuríem els mateixos personatges amb una sèrie diferent interpretant doncs, personatges diferents. Bé, també podria ser una manera perquè si hi ha un impàs de 2 anys que estiguin un any, allò que no hi hagi un any en blanc, sinó que puguin fer cosetes, no? No ho sé, ja veurem com acaba això.
A veure, és el que passa amb aquests personatges. Quan un personatge, un actor es transforma en un personatge, després costa molt veure'l fora d'allà. Però bueno, tot és mirar-ho.
Uh-huh. Doncs molt bé, Pau, deixem aquí i gràcies avui per acompanyar-nos en aquesta tertúlia d'Ardèvil, tercera temporada.
Saps, un plaer, com sempre, i fins la propera.
Fins la propera, adeu.
Adeu.
I us deixem amb banda sonora de Feliz Día de tu Muerte 2 per amor Hard Times. Marta, ens retrobem la setmana vinent.
Sí, amb què, no? A veure, no sé, més coses?
Alguna sorpresa tindrem amb Francesc, que ens prepara un especial, que ja l'anunciarem. No ho direm encara.
Molt bé. I ja s'haurà fet aquesta trobada Treki?
Sí, trobada Treki, aquest dissabte, al Centre Cívic Barri Vell de Girona. Més informació, cificcio.com/StarTrek.
Tot el dia, Trekis allà, juntets i juntetes, sí, parlant de les vostres coses de Discovery.
Hi ha jocs i videojocs i xerrades i projeccions. Bé, jo no m'ho perdí.
I concurs.
Tot el dia allà. Concursos, també us podeu endur cosetes. Sí, de tot.
Sí.
Molt bé, doncs jo mateix, l'Ignasi Herbat, m'acomiado i us deixem amb aquesta banda sonora. Fins la propera setmana, Ningú no és perfecte.